Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona Mixta, amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:05. Aquí estem un dia més. Perdoneu per aquests segons, però estem pendents de moltes coses aquí al Zona Mixta de Ràdio Estel. Doncs les coses estan així, que el futbol espanyol segueix perdent afluència als estadis. El darrer exemple, els 56.000 que hi van anar a l'estadi del Camp Nou. Cada cop hi ha menys abonats a les plataformes de pagament. Ja no sabem quina competició estan jugant, però aquí no passa res. El futbol espanyol, qui dia passa, any empeny. Aquí fa temps, des que a finals de setembre fem aquest programa, que estem avisant que alguna cosa no va bé, que la gent està perdent interès pel futbol, i si fins i tot passa amb els equips grans, la situació doncs comença a ser ja perquè ens posem tots plegats una mica a tremolar. Sabeu què és el pitjor de tot? Que les televisions continuaran manant i els clubs ho permetran, perquè des de fa molts anys la Lliga Espanyola i els seus integrants es van vendre a uns drets televisius que fan i desfan com volen, sense mirar els interessos col·lectius. Aquesta forma d'actuar, per desgràcia, segueix sent massa arrelada, o està molt arrelada, al nostre país, i així no millorarem mai.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Dues i sis minuts, aquí saludem el Roger Castillo. Com està, Roger? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Comencem una nova setmana i hi ha coses que no canvien, com que el Barça manté el lideratge a la Lliga.
Sí, ahir va obtenir un triomf plàstic contra el Màlaga a casa per 3-0. Continua empatat al capdavant de la classificació amb l'Atlètic de Madrid, que va vèncer el Rayo Vallecano per 2-4. I el Real Madrid, que també va fer els deures contra Granada, es manté a un punt. L'Espanyol és novè després d'empatar 2 contra el València a Mestalla.
El Sabadell segueix un empat. Cedeix un empat, perdona, injust a casa.
Els vallesans van empatar un contra la Pontferradina després que l'àrbitre anul·lés un gol legal a Crespí al minut 89. Dissabte, derrota el Barça B i empat estèril del Girona, que continua en zona de descens.
Bones notícies, l'Olot trenca la mala ratxa contra el líder.
El conjunt garrotxí aconsegueix un triomf de mèrit per abandonar la zona baixa contra l'Atlètic Balears, a qui va derrotar per 1-0 en el grup tercer de segona divisió B. El Llagostera recupera el lideratge en superar el Prat per 2-1 i el Lleida manté la bona dinàmica de resultats en superar el Llevant B.
Canviem d'esport. El Barça s'enfrontarà amb el Tenerife als quarts de final de la Copa del Rei de Bàsquet.
Els de Xavi Pascual s'enfrontaran amb l'equip canari, a qui van superar per 87-71 a la cinquena jornada de la Lliga ACB. En cas de victòria, els balones es retrobarien en semifinals contra el vençor del duel entre València i Caja Laboral. A l'altra banda del quadre, Real Madrid-Gran Canària i Unicaja-Saragossa.
Stanislas Wawrinka guanya el primer gran slam de la seva carrera.
Si parlem de tennis, el suís s'endú el títol de campió de l'Obert d'Austràlia en superar la final al manacorí Rafa Nadal en 4 sets i ascendeix fins a la tercera plaça del rànquing mundial. Nadal, que ahir va patir problemes físics, consolida el seu avantatge al capdavant de la classificació.
I França s'imposa a l'Europeu d'handbol.
Supera amb claredat Dinamarca la final per 41-32 i suma el tercer títol continental en els darrers 8 anys, amb el blaugrana Nikola Karabatic elegit com a millor jugador d'aquest torneig. La selecció espanyola també puja al podi en guanyar Croàcia en el partit pel tercer i quart lloc, va guanyar ahir per 29-28.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Aquí el nostre company tècnic, Antoni, que no. Dani Jarque, no. Anem cap a un altre lloc.
Ciutat Esportiva Joan Gamper.
2:09. Havíem de parlar del Barça i el Toni Huguet és una mica culer, no sé per què ha tirat la sintonia de l'Espanyol, però avui és dilluns, comença la setmana i va molt ràpid amb les tecles, està àgil i àgil, Roger Castillo.
Els dilluns sempre són divertits, els dilluns sempre són aquells programes que tots desitgem que arribin perquè sempre passa alguna cosa curiosa.
Sí, el que no va passar res curiós al final va ser en l'estrena de Josep Maria Bartomeu a la llotja del Camp Nou, millor, va ser un debut plàcid com a president.
Totalment plàcid.
L'equip va rotllar, diríem, al Màlaga, tot i que Víctor Valdés, abans del primer gol dels Blaugrana, va treure alguna mà de molt de mèrit. La gent del Camp Nou, doncs, molt serena i molt tranquil·la, no?
Sí, algun càntic, però només per Víctor Valdés, que es quedi, que es replanteixi la seva decisió, un càntic que és habitual aquesta temporada del Camp Nou.
Alguns diaris diuen que van rebre molt bé a Josep Maria Bartomeu, però jo crec que va haver-hi bastanta indiferència, Jo diria que la paraula és normalitat
o indiferència, sí. O aquí no ha passat res, Vull dir, si tota la setmana de Terrabastall culer, com sembla si no s'hagués notat absolutament res. L'equip segueix jugant bé, va guanyar 3-0, gols de Piqué, de Alexis, de Pedro, però vaja, jo no vaig veure o no vaig detectar doncs allò, ni mocadurada cap a la tribuna, no. Ni cap mena d'aplaudiment especial, ni res, normalitat. Suposo que algun soci es devia adreçar al president quan entrava a l'estadi per felicitar-lo, algun altre soci li devia dir alguna paraula de més, però vull dir, això és, diguéssim, normalitat, jo diria, en el dia a dia blaugrana.
I en el partit, els nostres tertulians, després veurem la setmana passada el que ens va dir el Moll Llorenç.
Ai, sí, eh?
I el divendres també, el senyor Jordi Mèlic deia que en principi no havíem de patir perquè els jugadors del Barça en els darrers anys han passat moltes coses a nivell institucional, a nivell de malalties d'homes importants dins del vestidor, com l'entrenador, com Tito Vilanova, i els jugadors sempre han superat aquests moments difícils. Doncs la va clavar el Jordi Mèlic, els jugadors no van ressentir aquests canvis a la presidència.
No, ni molt menys. Aquest 3-0 contra el Màlaga, ahir a les 9 de la nit, en un horari que va provocar la pitjor entrada al Camp Nou en Lliga aquesta temporada, amb 56.000 espectadors, això sí que seria, podríem dir, la novetat pel que fa a les grades. Doncs un partit, això, plàcid, però absolutament, perquè el joc el Barça va controlar des del primer moment, aquest petit ensurt inicial, però més enllà d'aquest petit ensurt, que és molt habitual en qualsevol partit del Barça, sí. En què o bé un defensa o bé Valdés, doncs ja ho solucionen i la porteria acaba quedant a zero, com va ser un cop més. Doncs res, partit de bon joc, del Barça, d'aquests partits que va ser agraït de veure, amb bones combinacions. Piqué, que va tornar a marcar de córner, sortint al segon pal en lloc del primer, que és el que es veu que el Tata Martino li havia demanat, que anés al primer pal i no li fa cas. Ahir el Tata Martino feia conya en roda de premsa en acabar el partit, dient, home, si ha d'anar marcant gols, que no em faci cas i que vagi on vulgui i que remati com vulgui, però que si acaba marcant, i més de pilota aturada, que és una de les grans mancances del Barça històricament aquests darrers anys, on ha estat considerat doncs, un dels millors equips de la història, doncs sembla que aquests darrers partits sí que la cosa funciona en aquest àmbit. I a la segona part, dos gols d'Alexis i Pedro, en porten 12 cadascun a la Lliga, estan empatats doncs, per aquest pitxixi blaugrana particular, perquè recordem que Leo Messi, evidentment, després de la lesió, doncs no està amb els registres d'altres temporades, però ja potser hi arribarà, ja veurem si ho aconsegueix. De moment està per darrere d'ells, i res més. És que és un
Messi,
partit d'aquells que...
Messi un altre cop fent d'assistent,
sí,
no?
Sí, Messi ha jugat molt bé, sense marcar gol, però, escolta'm, fent absolut protagonista del partit i marcant el ritme, marcant doncs, aquelles combinacions i aquella precisió. Ahir el Tata Martino, de fet, en roda de premsa, el que va destacar d'ell és que té la capacitat de veure aquelles jugades que normalment la resta de mortals només saben veure quan estan mirant un partit per la tele o quan juguen a la Play.
Nada sorprende, él puede hacer exactamente lo que le venga en gana. Va a habilitar y va a habilitar bien, va a dar pase gol y va a hacerlo bien. Va a finalizar y va a finalizar bien, va a presionar y la va a quitar. Futbolista que está capacitado para cubrir todos los rubros, así que y está muy, muy preciso para habilitar. Porque además es un futbolista que atrae tanto la atención de los rivales y buscan rodearlo. Y yo escuchaba que Subi decía hace un rato algo que me pareció muy interesante. Él ve los pases que nosotros vemos estando en casa viendo el partido por televisión o en la cancha desde la tribuna.
Doncs el Barça acaba guanyar 3-0 al Màlaga i el pròxim compromís dels homes del Tata Martino serà dimecres en aquesta tornada dels quarts de final de la Copa del Rei davant del Llevant, amb aquest 4-1 que tenen els blaugrana del partit d'anada. Temps de tertúlia, anem a analitzar tota aquesta jornada amb els tres cracs dels dilluns.
Zona Mixta. Zona Mixta. Zona Mixta. Amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel. A Ràdio Estel.
La tertúlia.
Un quart de tres de la tarda, tot segueix igual al capdamunt de la Lliga Espanyola de Futbol després de la disputa de la 21a jornada. Només un punt separa els tres primers classificats de la competició després dels triomfs de Barça, Atlètic i Madrid. Els blaugrana ja sumen 59 jornades consecutives liderant la primera divisió i va ser el primer partit a la Llotja del nou president del Barça, Josep Maria Bartomeu, que va ser rebut amb respecte per l'afició barcelonista. Com han canviat les coses a Can Barça en només una setmana? Dilluns passat parlàvem de la notícia del Mundo i com han canviat les coses des de llavors. Déu-n'hi-do. Moisés Llorenç, company del diari AS, com estem? Benvingut.
Bon dia, benvingut. Moltes gràcies.
També saludem el Francesc Via, company de Pericos Online. A punt per viure demà una jornada històrica, mestre, o què?
Perdó?
A punt de viure demà una jornada històrica?
Home, m'agradaria que demà fos una jornada històrica, m'agradaria. Però clar, hauria de ser forçosament històrica, perquè eliminar el Madrid, primera, doncs el Madrid mai, a tota la història, ha perdut una eliminatòria amb un 0-1 a favor a l'anada. O sigui que...
Sempre hi ha una primera vegada, Via. Sempre una primera vegada.
Sí, amb aquesta esperança visc, però clar, a veure, està complicat per molt que bé, doncs, la veritat és que l'Espanyol darrerament, sobretot l'altre dia a València, em va donar la cara, però clar, guanyar el Bernabéu és molt complex.
A veure què en pensa el nostre company Quique García. Quique, periodista amb sentiment merengue, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, jo crec que estem a punt de veure com l'Espanyol remunta demà al Bernabéu, Quique, no sé...
Sí, doncs mira, l'esperança s'ha de mantenir viva sempre, o sigui... Home, coses més complicades han vist, o sigui, el Real Unión no queda tan lluny, no és una història de fa 20 o 25 anys, és de l'altre dia per la tarda, o sigui que no és una cosa tan complicada. El que passa és que jo penso que d'un temps fins ara els grans estan comptant en la Copa com feia anys que no hi comptaven, i jo crec que és complicat que el Madrid se't deixi sorprendre per l'Espanyol, però possibilitats en té, perquè jo crec que el resultat, tot i que és molt bo perquè has marcat fora de casa i el rival i vas amb avantatge, però home, jo penso que l'Espanyol tindrà alguna oportunitat, i a veure què succeeix.
És que aquí, companys, el que intento, companys, és jugar a ser evident, com va fer el company Moisés Llorenç dilluns passat, quan el Mundo va destapar les xifres del fitxatge d'Animal pel Barça. Mireu què va dir el Moi, mireu.
Pinta tremendo. Pinta unes setmanes que, segons com vagi la situació, poden canviar l'història del Barça, Si el jutge admet a tràmit la querella contra Rossell, veurem què succeeix. Si dimiteix i llavors dona entrada a algun vicepresident perquè governi el club, bueno, a mi em dona la sensació de que alguna cosa ha de passar i hi ha molts interessos perquè succeeixi alguna cosa.
Què me'n dieu?
Mira, jo t'ho diré. T'ho diré, i no és peloteo, O sigui, jo, això que has posat, que jo me'n recordava de la setmana passada,
sí.
I veient la roda de premsa en directe del Bartomeu a la tarda de divendres, crec que la tarda de divendres, quan el Moi Llorenç li fa la pregunta de Florentino Pérez t'ha trucat, i fa la resposta que va sortir a totes les portades, jo vaig sentir veritable orgull d'estar en aquesta tertúlia amb el Moi.
Què, Moi?
43.824, és el seu d'aquesta nit, Apunteu, 43.824.
Vinga, va.
Sí, sí, a mi m'ha fet molt content quan ha dit, el primer que ha dit avui, ha dit, ostres, que ha donat alguna opció a l'Espanyol demà contra el Madrid, ja.
No, però jo ho dic això perquè, home, els periodistes, que avui en dia tenim una professió que està una mica denostada i a vegades amb raó, però un periodista ha de tenir una mica d'olfacte, no per veure, no per només per explicar les coses, que també, però també per detectar per on poden anar els aconteixements, i crec que el Moi va demostrar que tenia, que sapigués el que passaria, però sí que entre les possibilitats estava aquesta, i al final es va complir, o sigui que enhorabona al Moi perquè va encertar de ple.
Bueno.
Sí, la veritat és que sí. Si
he trincat alguna pasta, us convidaré una paella, però no cal.
No cal.
No, aprofitant que tenim el Moisés aquí, com valora aquest canvi a la presidència blaugrana? Tu com veus que aniran les coses?
El valoro amb dues coses. La primera, valoro que ha estat just, que finalment, doncs... De tota manera, trobo que Rossell se n'ha sortit una mica, doncs, amb el tema de les amenaces personals i amb el tema de tot, sense explicar realment, o sigui, sense assumir, millor dit, les responsabilitats pel fitxatge, per una mentida, perquè al final tot ho desencadena una mentida, o diguéssim una veritat explicada amb doble versió, perquè encara, doncs, ara ja sabem que existeix una manera Neymar de contar les coses, i és clar, doncs, tu només comptes una part de les despeses i no les despeses. Però això no és important. També haig de fer una mica d'autocrítica com a perico, i dir que sento una mica d'enveja de que, doncs, un sol soci doncs pugui moure els ciments d'una institució quan les coses no van bé, o quan hi ha preguntes de difícil resposta per les institucions. M'agradaria que això també fos...
Sí, però mira, tampoc t'enganys.
Perquè aquí, espera, som una societat anònima, no un club, lamentablement, però moltes vegades també, doncs, hi ha hagut situacions no anàlogues, però similars, en algun aspecte a les que han succeït, de mentides o de qüestions no resoltes, i no ha passat res.
Sí, però una cosa, Francesc, o sigui, aquí hi ha, aviam com ho expliquem, o sigui, és tot un joc de carambola, és al final la història de que el destí no saps mai on el portarà, perquè el soci Jordi Casas va fer diverses denúncies, mai li ha sortit bé, aquesta va demanar a través d'un burofax l'explicació d'on havien anat a parar, no els 57 milions, sinó els 40 milions del pare de Neymar, és a dir, que per què s'havia invertit aquí. Llavors, el passotisme o l'arrogància i què m'estàs dient, tu ninot, imagina't,
sí, sí.
Per part de la Junta, és el que li ha sortit car, perquè si en un moment donat, quan rep el burofax de Barça a Cardoner, o un empleat del club truca, un empleat de l'àrea social truca al Jordi Casas i diu, escolta, vine a fer un cafè i t'expliquem,
sí.
s'acaba el cafè. Ara, què va passar? No li van donar bola, aquest es va encabronar, va picar la porta d'un advocat, no li va fer cas, un altre advocat no li va fer cas, a la tercera porta va ser Felipe Izquierdo, que és un kamikaze, que és un animal i que és un bruto que li agrada el cachondeo que paqué, i aquí va anar, o sigui, va anar per aquí, el tio va veure la proposta, va veure el que demanava el soci al club, el Felipe els va posar cachondo i entre els dos, doncs mira el pollo que han muntat.
Mm-hmm. El Felipe Moya és el del cas Baena, no?
Sí, correcte.
Jo volia afegir una cosa, de tota manera, que m'ha semblat indigna la criminalització que han fet de Jordi Casas alguns periodistes. Home, que segueixen l'actualitat blaugrana, dient fins i tot el farmacèutico de Olesa, és que sembla de uno apunta i l'altre dispara, o sigui, si ara aquest senyor li foten una pedrada a la farmàcia perquè algú doncs pensa que ha fet qualsevol cosa, escolta, me sembla brutal, això de que el farmacèutico de Olesa no passa últimament per la farmàcia, etcètera. Això ho he llegit, el Mundo Deportivo.
Sí, correcte.
I ara des de dintre dient, com aquest matí el nou president del Barça, dient que si li han fet volades a Madrid, que si li han donat ales, que si tal i que si qual. O sigui, que jo penso que al final a Jordi Casas... No, i ara he llegit l'última notícia ara fa 5 minuts, que s'estava replantejant si retirava o no retirava la querella.
No, però ara és una badia. El seu advocat ja ha dit que retirarà la querella.
Avui a les 4 hi ha una conferència de premsa del president. Mm-hmm. Que crec que serà el Jordi Casas i Jordi Cardoner, si no tinc mal entès. Mm-hmm. O sigui que...
Sí, sí.
Però al final Cardoner acabarà com a directiu, ja ho veureu.
Ja pot ser.
El millor és que futbolísticament aquest equip, companys, no se'n ressenteix d'aquestes coses, no? Ja ho ha demostrat al llarg dels darrers anys que...
Sí, aquí sí. A mi m'ha la sensació que el Tata Martín va sortir amb la lliçó molt ben apresa, perquè de seguida, quan li van fer la pregunta... Ell de seguida va tirar ràpid doncs, cap a les malalties de Vidal o de Tito Vilanova o pel sotrac que ha tingut el Barça en qüestió de lesions importants. I, evidentment, és que té tota la raó. És que comparar una cosa amb l'altra doncs, és comparar Déu amb un gitano. O sigui, amb tot el carinyo i tot el respecte, que és el que es diu habitualment. Però és que, veritat, o sigui, el Tata, en aquest sentit, va estar hàbil, perquè, a més, va fer una comparació a la qual poca gent, o va donar la sensació de que poca gent fins a aquest moment havia arribat a esbrinar-la, no? És a dir, no pots comparar la dimissió d'un president del Barça que era multimilionari, continuarà sent multimilionari i afortunadament té salut, que no amb el dia a dia d'un vestidor que ho havia guanyat tot, un vestidor replet de multimilionaris, també s'hi dit, però amb el qual un company i un cap, doncs, havien caigut malalts diverses vegades.
Sí, home, és un equip que ha demostrat les últimes temporades que s'està sobreposant a qualsevol circumstància i el que deia el Moi, o sigui, sí. Compara això, home, que el teu entrenador tingui un càncer o un mateix company de vestidor, doncs això és una circumstància. Jo penso també que els clubs ja no són tan... O sigui, d'un temps fins ara ja no són tan paternalistes com abans, ja no és el Mendoza o el Núñez, aquell que els tenia les vaques sagrades i la quinta del buitre i els seus nens i tal. Jo penso que ara tant els jugadors que quan juguen a entitats monstruoses com són el Barça o el Madrid, doncs com els propis presidents, doncs no tenen una relació tan personal. No crec que hi hagi un jugador del Barça que estigui... Home, sí que algú li sabrà una miqueta més greu, un altre menys, però perquè el coneixia personalment o no, o tenia relació diària, professional amb el Sandro, o no diària, però habitual, potser sí, però que estigui afectat com perquè li afecti el rendiment d'una temporada, jo penso que no, que això ja ha passat a la història.
Jo penso que és que als jugadors, la veritat, els hi porta el pairo, això,
Sí, sí, però és que estigui...
Els jugadors viuen en una altra dimensió i, evidentment, només funciona... Una altra cosa és que fos un àmbit petit on el fet que el president és, per exemple, a la dimissió o que anés a la garjola, com també hi ha alguns altres casos, els podria significar quedar-se sense cobrar. Són jugadors sense cobrar, però els jugadors del Barça... Escolti, el que volen és... Escolti, van a la seva. Una altra cosa és que l'ambient al Camp Nou pogués estar més enredit o no, que tampoc, perquè veig que la gent doncs, ho ha digerit bé, de la impressió aquesta, o ho ha vist com una cosa, una trajectòria paral·lela del seu propi equip de futbol, no? Que segueix guanyant doncs, amb gorra perquè és superior tant ell com el Madrid, com la resta de la cúpula, a la resta d'equips de la Lliga, com es torna a veure ahir. Però bé, aquest és un altre cas que ja en parla altres vegades.
Per sensacions futbolístiques, aquest cap de setmana, companys, si donéssim un puntet a cadascun dels equips, sortirien més reforçats Barça i Atlético que no pas al Madrid. Primera part, aquesta és per tu, Quique, molt fluixeta, no?, davant de la Granada.
Sí, molt, molt i molt fluixa. O sigui, el Madrid jo penso que està en un moment de la temporada. Sí que és veritat que el mes de gener ha tingut i està tenint molts partits, però home, jo penso que els 45-50 minuts primers que fa el Madrid són de pena. O sigui, juguen com sabent que al final, quan arribi el moment decisiu del partit, l'última mitja hora o la segona part, el fons físic o la qualitat o les ganes que tindran, l'empenta, el Bernabéu, el que sigui, els donarà els 3 punts, però és que algun dia això, les pilotes aniran al pal o no tindràs el dia i tindràs un problema, i jo penso que això és jugar amb foc, però no sé per quina raó, però la sensació que em dona el Madrid col·lectivament no va ser gens bona. Individualment, continuo dient que té jugadors que ara mateix estan traient l'equip, perquè la defensa és veritat que el Pepe està molt bé, està molt sòlid, els laterals per jugar un partit, o Carvajal, estic pensant en Carvajal, per jugar partits d'aquests a la Lliga contra la majoria dels equips va sobrat, i al mig del camp, amb Modric i Xavi Alonso, Di Maria també s'ha adaptat molt bé a aquesta posició, i Benzema i Cristiano continuen veient porta. O sigui, individualment el Madrid sí que té arguments, però col·lectivament no m'agrada gens, perquè ja et dic, va ser desesperant, 50 minuts de fer no res. O sigui, la xilena de Cristiano va aixecar el Bernabéu i va evitar una xiulada del Bernabéu, perquè jo pensava ja que el Bernabéu xiularia. O sigui, la xilena de Cristiano, que doni gràcies al Florentino o l'Ancelotti o qui sigui, perquè aquesta xilena va evitar la xiulada.
A mi el que em va sorprendre molt, Quique, és que al minut 15 de partit tenia 5 xiulets.
Digues.
No, el que em va sorprendre és que al minut 20 de partit,
sí,
ja hi hagués run-run
al Bernabéu.
Mm-hmm. Al Camp Nou, al Bernabéu. I també et diré una cosa, si la temporada del pobre Bale, o Bale fitxa pel Barça fa la temporada que el pobret està tenint al Madrid, la bronca, o sigui, els altaveus des de Madrid, incluint el diari AS, seria brutal, O sigui, el desgast psicològic al qual posarien en escena aquest xaval seria brutal,
Li pesa, no veieu que li pesa una mica en Modric? Ara aquest any estem veient el millor Modric. També quan va arribar sense pretemporada i tal, semblava un jugador normalet, no sé.
Jo crec que Modric està veient el millor Modric. O sigui,
per això t'ho dic.
I el propi Modric s'esperava a assolir el nivell que està assolint, perquè sempre, o així ens ho havien venut, era un jugador de un enganxe, un mitja punta, un jugador per jugar a tres quarts de camp, ofensiu, i està jugant a mig centre amb una llibertat i amb una capacitat per jugar cap enrere i cap endavant, que és a mi em té enamorat. O sigui, i el vaig criticar a principi de temporada com un salvatge, o sigui, ho reconeixo, però va ser brutal els partits que està fent.
Sí que, escolta una cosa, també pot ser que Modric estigui destacant tant, perquè potser la resta dels companys del mig del camp s'estan passejant una miqueta. Llavors, ell ha tingut l'habilitat, la sort, el saber llegir molt bé la partida, i està destacant, està sent un futbolista, o realment, escolta, també pot ser que el jugador hagi madurat, o sigui, que estigui en un punt de forma i de confiança tremendo que et permeti fer aquest joc.
Home, no crec que hi hagi una raó.
Són diverses coses. És el posicionament, com ha dit ara el Quique, molt més atreçat, que li permet una miqueta les seves virtuts de passador, més que, per exemple, des l'enganxe que ja a la part del Madrid està superpoblada, i després la feina que ha trobat amb el d'Escudero de Xavi Alonso, que li està permetent també lluir-se. Són moltes coses, però la veritat és que ara mateix per mi és un dels jugadors més en forma de la Lliga, totalment. D'altra banda, també em sorprèn molt, no sé si n'heu parlat, però de la posició, de la nova, entre cometes, posicionament de Leo Messi, no? L'estem veient ja en dos o tres partits, absolutament de passador, no? Em recordava, salvant totes les distàncies, una espècie de gran de la penya, una cosa així, no?
És que a mi quan em pregunten, quan diuen, tio, si tu ets del Madrid, com que Messi és millor que Ronaldo? És que Messi és millor que Ronaldo per aquests partits, per aquesta manera de jugar que té el Messi quan no marca, perquè Ronaldo pot marcar els mateixos gols que Messi en una temporada, i en dos i en tres, i ho estem veient. Però el que no farà Ronaldo mai és els partits que fa el Messi, de jugar 20 metres o 15 metres per darrere d'on juga un davanter, i obrir el joc i controlar el ritme del partit, i fer tres passades en un partit, tres assistències de gol brutals de deixar-te davant.
Tampoc veus a Messi fent la xilena que va fer l'altre dia.
Bueno, perfecte. Però Vale, vale, però per això que estic dient, per mi és millor, jo prefereixo un jugador al meu equip que sigui com el Messi, que sigui com el Cristiano, que tots dos són boníssims, segur, i ho són i són els millors del món, però a mi, per mi és millor per això, perquè té un, perquè sap jugar al futbol, perquè no és qüestió de ser bo o no ser bo, és qüestió de tenir intel·ligència per jugar al futbol, per combinar, per associar-se, per, no sé, a mi m'agrada aquest futbol i per això sempre ho dic, que per aquests partits el Messi és millor que Ronaldo, no perquè faci un hat-trick o 10.
Per coses com aquesta que acaba de dir el senyor Quique García, el tenim de tertulià aquí a Radio Estel, perquè un madridista que és capaç de dir que Messi és millor jugador que Cristiano, alerta, alerta.
Però si no,
sí,
passa
senyor.
Res.
No, 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 Quique, però no ho fa gaire gent, això, que no?
Bueno, no ho sé, però que per mi, és que per mi el més important són és l'equip, és els títols, és el jugar bé i el passar-ho bé. El tema dels jugadors, si són tots milionaris, o sigui, si tots són molt feliços, o sigui que...
Multimilionaris,
o sigui que no hi ha més, que no.
Bueno, companys, la pròxima jornada es presenta interessant, Barça-València, Atlètic Club de Bilbao-Madrid, Atlètic de Madrid-Real Societat. Veurem el que passa, però parlem una mica de l'Espanyol, home. Una mica de l'Espanyol que va empatar més talla, tu.
Home,
que...
per fi.
Que ja era hora, no?
Un programa presentat per un perico i que no sabia l'Espanyol. Balaguer, és que és increïble.
I fins aquí la tertúlia, no?
Vinga.
Fins aquí la tertúlia. Ja hem parlat de l'Espanyol.
Via, home, bé, doncs, endavant.
A veure, l'Espanyol, passat, present o futur? Què m'estàs... sobre on gravita la pregunta?
Home, jo entenc que a partir de València, doncs aquest equip pot creure's que demà pot fer alguna cosa important al Bernabéu, no?
Jo t'ho resumiré fàcilment. Competitivitat a València, per mi, demostrant que l'equip, doncs, s'agrada, i sobretot perquè el de València és el típic partit que l'Espanyol palmava, perquè l'Espanyol, evidentment, pensa en la permanència, sí, a València, tothom a València, inclús els valencianistes ens van dir, vam entrevistar aquí una a Radio Estel també, i ens va dir que per ells era el partit clau per saber si encara tenien una possibilitat d'obtenir alguna cosa, o sigui, l'Espanyol va igualar la intensitat, això m'agrada. Després, Madrid, molt difícil, ja t'ho he dit al principi, molt, molt difícil, jo pràcticament crec que és el miracle esportiu, perquè a nosaltres, lo de la Real Unión de Unión, que ha comentat el company, o lo del Corcón també, doncs venien aquests dos equips amb un resultat molt més, inclús a l'Alavés, fa temps, tenien un resultat millor a l'anada, nosaltres tenim un resultat molt advers, però bé, encara hi ha aquell llum d'esperança. I després del futur, home, depèn, a mi el que em preocupa és aquesta tristor que té Javier Aguirre, que és una mica el termòmetre de una mica de les ganes de fer coses a l'Espanyol, i això em preocupa perquè vol dir alguna cosa, i tots ja sabem que ell mateix l'altre dia, doncs, li va preguntar si renovaria, i va arrufar el nas i va deixar clar que no continuarà, però el que no vull és que l'equip es desfondi i que aconsegueixi el més aviat possible l'única cosa a la que podem aspirar de veritat, que és la permanència.
Companys.
Home, la permanència via, evidentment, és el gran objectiu, ja no solament de l'Aguirre, sinó inclús dels treballadors de l'entitat, que quan arriba el mes d'abril-maig i veuen que això ja està lligat, comencen a respirar fins al mes de setembre o agost, quan comença el xou una altra vegada, que comencen a arrasar tots.
Doncs aquesta és la clau, amic, tu acabes...
No, és que és el que està buscant. Jo recordo, fa un parell de setmanes així que parlàvem de la intel·ligència que havia tingut l'Espanyol de començar a aclimatar-se als nous temps, és a dir, i anar a buscar futbolistes a cost zero o amb un cost molt, 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 molt baix, i que et ponguessin d'una rendiment a primera divisió. I aquí és on... Aquí és, jo, per mi és el gran èxit de l'Espanyol...
A la Puerta Orcan, a la Puerta Orcan, amigo. A la
Puerta Orcan. No, sí, a la Puerta Orcan, però mira el Betis.
Sí, però... Clar,
a la Puerta Orcan, però mira el Rayo. O a la Puerta Orcan, però mira el Osasuna, com estan també, m'entens? O a l'Almeria, és a dir, que tu dins de la batalla dels teus rivals... Hosti, tu estàs tenint una evolució, estàs fent una lectura de partida molt interessant i molt intel·ligent, que estàs amb 26 punts, que et queden, sumant-ne 12 més, 4 partidets més guanyats. És que et mantens la primera divisió una altra temporada i aconsegueixes l'objectiu per arribar a Europa, que no arribes, és que no et convé a Europa. És que tu no et convé a Europa.
No és un objectiu de l'entitat.
No, però vull dir, anar a la UEFA per l'Espanyol ara és un lastre. Ja està. Sí, o vas com a campió de Lliga.
Si mira el que li ha passat al Betis, si mira el que li ha passat al Betis, fa por.
Com? que si mires el que li ha passat al Betis, per exemple, a mi, el tema de la UEFA, fa por.
És que sí, i la Real Societat ha tingut marge de reacció i ha sabut sobreposar-se. Però amb condicions normals, la Real Societat feia tota la pinta del Villarreal. De que a segona divisió.
O del Celta, o de... Sí, sí.
Exacte, o del Celta, o del Zaragoza.
No, és que... jo entenc que els pericos a vegades, o els pericos com el Via, tinguin una mica aquesta escalfor amb el seu equip i amb les plantilles que es fan i tal, però home, i ho entenc, perquè l'Espanyol, no oblidem, és el sisè equip històric de la Lliga Espanyola, que no és poc, o sigui que és normal que pensin així, però tal i com estan els temps, veient amb els teus competidors com t'estàs... estan sortint d'aquestes situacions amb fitxatges que, déu-n'hi-do, de quina manera s'han fet i amb quin cost, doncs jo penso que ara mateix per estar content. D'aquí al futur, doncs, bueno, sap molt més el Via de per on anirien els trets o el que voldria que per on anessin, però penso que l'Espanyol està fent una bona feina i està traient resultats. A vegades amb una mica de sort, a vegades jugant una mica marrategui, com vulgueu, però això és el més important ara, perquè això, salvar-se de la quema, està molt complicat.
Sí, molt... però tinc una cosa, parlàvem fa uns dies de la involució que està tenint l'equip a l'evolució que està tenint ara.
Sí.
I recordàvem la setmana passada l'aparició d'Àlex Fernández, que li havia donat frescor, i també la possibilitat de que Abraham tingui una continuïtat. Abraham és un tio que s'ha defensat molt bé, però s'ha creat molta intel·ligència. I si tu poses les peces bones al cotxe...
Com, perdona? No, sí. Dic que ha progressat molt en els darrers partits, és cert.
Sí, sí.
No, l'equip està... L'equip, de fet, els jugadors, algun internament, diuen que no s'està donant el valor, i el propi Aguirre també se'n queixa, que no s'està donant el valor al que està fent l'Espanyol durant la temporada, perquè, clar, evidentment, no estem en posicions europees, però ens estem salvant, de moment, amb la gorra, i competint, doncs, amb una inversió mínima. I això és molt important.
No, i que segurament, l'Espanyol aconseguirà els... Perquè ara ja no diuen que són 42, ara ja parlen de 36, 38, fot-li 40, sí. Que és el mig.
Fica 40, sí.
L'Espanyol sumarà 40 punts sense fer soroll. I 40 punts ara, doncs era la possibilitat fa 5 temporades de dir, doncs ara vaig per Europa. Però és que no et convé a Europa. És que no et convé, per molta il·lusió que tu tinguis de jugar entre setmana i anar-te'n a jugar a Livorno o anar-te'n a jugar a Maccabi Petak, o com es diguin aquests clubs, bueno, però escolta, és que no et convé. Per pressupost, i perquè després reps.
Sí, senyor.
Perquè l'aparició de l'Espanyol a la final de la UEFA del 2007 amb Rufino i companyia, pues va ser un miracle, perquè a més no vas palmar cap partit,
home,
arribes a la final,
no
palmes la final i tens pel penals.
Tenien un equiparro, moi.
Era en altres temps.
L'Espanyol tenia un molt bon equip.
Un equipar.
Sí, però escolta, l'Espanyol tenia molt bon equip, però és que els rivals també tenien pasta per fer molts bons equips. És que endavant
sí, però... Vull dir,
el nivell de l'Espanyol
fa pena. Tenia una
comparació
d'aquest Espanyol amb
l'altre.
Sí, sí.
Tenia un equipat llavors, comparat amb l'Espanyol d'ara. Però és que la resta d'equips també tenien jugadorassos, eh? Ojo!
Sí, clar, però... Va arribar a la final amb el millor Sevilla de la història. I va perdre els penals.
Bueno, però escolta... Però, i el Sevilla on està ara? Doncs una mica la classificació.
Està clar, està clar.
Ja està, o sigui, és que tot va en paral·lel, és a dir, no, que la gent no es pensi que l'Espanyol són tontets, que foten un equip arregladet i que la resta estan tirant els milions, no? L'Espanyol, com tots els clubs, també va tirar els seus milions, però ara que toca, pues, amarrar, pues, escolta, amarrem. I amb què amarrem? Posem jugadors de segona divisió.
Ara toca sobreviure, amics.
Correcte, i no hi ha més. I el que no vulgui entendre, pues que es compri un barret i que vagi a voltes a la rambla.
El problema és que toca sobreviure i amb alegria, que és l'assignatura pendent de l'Espanyol.
Bueno,
valorar el que tenim. Això és la veritat. Bueno,
doncs potser si s'expliquen...
Doncs
s'han d'explicar les coses des de principi de temporada i si els directius ho expliquessin més clar, doncs tot seria més fàcil per entendre i no amagar si ara volem anar a Europa o no volem... S'ha de sobreviure, ja està, i res més.
No, però escolta'm, però jo crec que és evident, o és que, Dani, el teu company de Seguien a Cornellà del Prat aspirava a anar a la UEFA amb Thierry o l'any passat amb Rui Fonte.
Ah, alguns sempre n'hi ha.
Sempre hi ha algun.
Sí.
Bueno, sí, jo conec algú i pelat.
I hi ha grandet, granadet. Però comencem a dir que el rei són els pares, m'entens?
Ah, sí, exacte. Molt bé, macos, gràcies una setmana més per compartir aquests minuts de tertúlia. Aprenem moltes coses, moltes coses amb vosaltres. Moi, però hi ha una que encara també te la recordo, eh? El Betis segueix últim amb 11 punts, està ja a 10 de la permanència.
Sí, no, correcte.
Això mateix. Espera, espera, espera. Com es salvi el Betis, et pago una paella, ja ho dic.
Ui,
ja ho dic.
No.
O mariscada, sí. Més que paella, mariscada et pago, va.
Jo crec que, mira, aquí sí que em mullo, em dóna la sensació que és impossible, eh?
Sí, oi? Sí.
Em fa la sensació que és impossible,
jo
però
començo a pensar. Molt bé, amics, que vagi bé la setmana. Fins dilluns, adeu. Francesc Via, Moisés Llorenç adeu. I Quiqué. Adeu.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Aquests dies a Casa Viva hi trobaràs tota la col·lecció rebaixada amb descomptes de fins al 70%. Per exemple, bossa portaaliments amb estampats variats des de 14,95 euros o rellotges de paret de diferents dissenys per 9,95 euros. Aprofita ara per renovar casa teva als millors preus. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la més propera a casaviva.com.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural, tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Tres quarts de tres de la tarda. Aitor Puerto, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, Dani, què tal?
Molt bé, amb ganes de sentir la teva veu i amb moltes ganes que tenim de tornar a veure en acció a Juan Mata, perquè el senyor Mourinho no ens l'ha deixat veure damunt dels terrenys de joc aquesta temporada pràcticament amb el Chelsea, només a comptagotes, i el podrem veure per fi amb el Manchester United.
Sí, sembla mentida, no?, que Mourinho, un entrenador tan intel·ligent, no?, però quan se li posa una cosa... Si hi ha un jugador que ha estat escollit dos anys consecutius, els dos primers anys de Mata al Chelsea, pels aficionats del Chelsea, com el millor jugador és per alguna cosa, no? Doncs no, tu el castigues a la banqueta i per 45 milions d'euros marxa al Manchester United, i és una bona notícia per ell, perquè possiblement sigui una bona opció de poder jugar al Mundial amb la selecció, i també de tenir molts minuts amb Van Persie, Rooney i companyia.
45 milions d'euros, fitxatge més car de la història del United.
Sí, jo crec que ha fet un bon negoci, no? El va comprar per 20-25, em sembla que en sigui aproximadament. Sí que, que ha guanyat la Champions, ha guanyat l'Europa Lliga, però si no jugava, bé, al final Mourinho s'ha sortit amb la seva i ha aconseguit vendre a un molt bon preu.
Sí, sí. Escolta'm una cosa. Aquest cap de setmana no hem tingut Premier League, però hem tingut la FA Cup. Amb participació important també de jugadors espanyols, en aquest cas amb gol de Cazorla per l'Arsenal.
Sí, la classificació de l'Arsenal, com bé dius, amb gol de Cazorla, la veritat és que va haver-hi pràcticament ple, perquè van passar també el Liverpool, el Chelsea, l'Everton, el Southampton de Pochettino, el Chelsea, com dèiem, 1-0 amb gol d'Òscar, i el City amb 3 gols del Kun Agüero, que ja en porta 26 en 25. Vaja parella que estan fent amb Álvaro Negredo aquesta temporada al City.
Imparables de moment, un City que se les haurà amb el Chelsea en els vuitens de final en un dels aparellaments més destacats de la següent ronda de la competició.
Sí, serà un partit interessant entre també Pellegrini i les banquetes davant de Mourinho, per tant no, estarem pendents d'aquest partidàs.
També tindrem un Arsenal-Liverpool com a un altre enfrontament interessant i a l'Everton-Swansea, un Swansea amb l'Audrup que està qüestionat a la Lliga però que en competicions a doble eliminatòria o eliminatòria única, perdó, segueix endavant. Parlem del Calcio, també presència i actuacions importants de jugadors que estan lluitant per guanyar-se el lloc per la selecció espanyola, com és Fernando Llorente.
Sí, tercer gol consecutiu a la Lliga, ja en porta 9, va permetre sumar un puntet. Ho dèiem la setmana passada, que tindria un partit complicat la Juventus al camp de la Lazio, l'Olímpic de Roma, i així va ser. A més, es van veure perjudicats per l'expulsió de Buffon i va Candreva a fer l'1-0 de penal, empatava Llorente, per tant, jo crec que van treure un punt importantíssim, i la Roma sí que va guanyar a domicili a l'Esma, va fer la seva feina, va guanyar per 1-3 i torna a Lliga, no? 56 punts Juventus, 50 Roma, n'hi ha 6 de diferència, i la setmana que ve, tornem a dir-ho, tenim un Juventus-Inter, per tant, el clàssic, en aquest cas del Calcio.
El que aprofita, no?, l'empat de la Juve, la Roma, que va guanyar el Veneto 1-3 amb contundència al camp del Verona.
Sí, no?, Unió de Verona, que estava sent fins fa 2-3 setmanes era el millor equip com a local, juntament amb la pròpia Roma i la Juventus, si no em toco, però ja s'està desinflant l'equip de Luca Toni, 1-3, amb gol de Jagic, Totti i Gervin. Qui també s'està desinflant és el Napoli, que va aconseguir un empat amb un gol in extremis de Raúl Albiol als últims minuts a Verona, davant del Chievo, i la Fiorentina no va aprofitar aquesta punxada que podia haver posat a un punt de la Champions, només va aconseguir ahir un 3-3 davant del Genoa. Un Genoa, aquesta és una de les revelacions d'aquesta temporada, està fent una molt bona temporada amb hat-trick d'Alberto Aquilani.
Aquilani hat-trick? Ostres, tu, déu-n'hi-do. No sé si aquest
migcampista va fer 3 golets.
Alguna vegada hauria marcat tants gols. Bé, és important que els migcampistes, en aquest cas, doncs, agafin una mica les responsabilitats del Pichichi Giuseppe Rossi, que recordem que continua de baixa. I el Milan, Seedorf sembla abonat a guanyar in extremis, no?
Sí, la veritat és que, mira, ahir vaig poder veure el partit sencer i va ser partit molt dolent, molt lleig. La veritat és que bé, en atac està jugant amb aquest 4-2-3-1, però era injusta la derrota i al final del partit xut de falta de Balotelli cap a dins i com sempre Pazzini, no? Pazzini sempre apareix en aquests moments importants de rebot en un córner, va aconseguir fer l'1-2 i sumar els 3 punts pel Milan, que jo crec que li donaran vitalitat. Són dues victòries consecutives dels de Seedorf, que ja s'aproximen a la zona europea, estan a 5 punts de l'Inter.
I fitxen un tot terreny com Michael Essien, que no tenia minuts al Chelsea fins al 2015, aquest migcampista ganès cap a Itàlia per jugar amb el Milan. I ha tornat la Bundesliga, 18a jornada, i no canvien les coses per al Bayern de Pep Guardiola. Victòria a domicili davant d'un Gladbach que bé, va plantar una mica de cara en alguns moments, però és que aquest Bayern té molta tralla,
Té molta tralla, i quan no és un és un altre. Götze va acabar aquesta primera volta, la va acabar molt bé i la continua molt bé. Mario Götze, que semblava que al principi li estava costant entrar a l'equip de Guardiola, i ara mateix és indiscutible, està fent gols. També el va fer Müller al 0-2 de penal,
sí.
I el de Lleves, a més a més de Leverkusen, Pere Camp del Friburg, 3-2, el Dortmund ja diu adéu a la Lliga, empat a casa amb l'Augsburg, la cosa ja es pot dir que el Bayern és virtualment campió amb 47 punts, 37 Leverkusen, 33 Borussia Dortmund.
Per cert, per als seguidors del Barça diré que vaig estar analitzant una mica el partit de Ter Stegen i déu-n'hi-do, eh? Va treure unes quantes, el partit podria haver acabat amb golejada i em va agradar, sí. Aquest porter. Ara s'haurà de veure doncs, com suporta la pressió del Camp Nou, però interessant, de reflexos va ben servit, Va treure un parell de mas impressionants, Aitor, de veritat.
Sí, no, segur que sí. Sí, jo crec que ho acabes de dir. El problema serà la pressió d'estar al Barça, no? Més aviat la cosa pot anar per aquí, perquè segur que és un bon porter, és que és indiscutible, segur.
10 punts, el Bayern ja té respecte al segon classificat, que és el Friburg, perquè el Dortmund es va deixant més puntets, ara a casa contra l'Augsburg.
Sí, sí, com dèiem, són 10 punts al Leverkusen, 12 al Dortmund, això són 4 partits, i la veritat és que aquest Bayern de Múnich és, no sé, ara mateix jo crec que és el millor equip d'Europa, o sigui, ja ho és l'actual campió, que hem de dir, sí, sí, però sí. Encara no ha perdut a la Lliga i s'està notant que no li afecta, és que té molta plantilla, moltíssima, llavors sí, sí, sí. Això es nota molt.
Gairebé té 3 jugadors per posició, però veurem, que contra l'Arsenal sabem que aquesta eliminatòria fàcil no
igualada,
serà.
Sí.
Sí, pot ser maca. Escolta'm una cosa, anem cap a França, el PSG es deixa puntets i el Mónaco que ho aprofita.
Sí, es torna a obrir la Lliga, 51 punts Paris Saint-Germain, 48, 3 menys al Mónaco, el Mónaco guanya 2-0 al Marsella, en tot un clàssic de la Ligue 1 francesa, i el Paris Saint-Germain que va empatar in extremis amb un gol de defensa d'Àlex de Camp del Guingamp, per tant, 51 punts, com dèiem, Paris Saint-Germain, 48 al Mónaco i a Lliga, i d'aquí poquet hi ha un Mónaco-Paris Saint-Germain, o sigui que pendents estarem.
Per cert, aquí no ho havíem comentat perquè es va produir durant la setmana en competició de Copa, una llàstima aquesta lesió de Radamel Falcao, que excepte sí. Miracle i recuperació miraculosa no estarà al Mundial amb Colòmbia.
Però
em sembla molt arriscat sí. Creure que pot recuperar sí. D'uns creuats en 4 mesos i mig. Ostres.
Sí, no, la veritat, i serà una llàstima, no poder veure a Colòmbia, que té un autèntic equipàs. Ens sí. Hem oblidat, però el màxim golejador de la Bundesliga, juntament amb Lewandowski, és el davanter del Hertha, que també és colombià. Per tant, estem parlant de moltíssims jugadors colombians que, bé, no són Falcao, però té moltíssima, moltíssima plantilla.
Mm-hmm. Molt bé, doncs pendents, no?, d'aquesta Lliga Francesa que tanca aquesta setmana al mercat d'hivern, a veure si hi ha novetats. En general, bueno, la Lliga Francesa i totes les competicions, a veure si hi ha més traspassos o alguna sorpresa d'última hora.
Segur que alguna cosa caurà.
Perfecte, Aitor, doncs moltes gràcies. La setmana que ve, dilluns, si tot va bé, una mica més de futbol internacional, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé la setmana, crac, salut.
Ja, igualment, adéu.
Zona Mixta, esports a la carta. Bàsquet al dia.
Cinc minutets ben bons per parlar de bàsquet amb l'Òscar Merino. Òscar, com estem? Bona tarda, benvingut. Doncs un dia maco, dilluns, sorteig de la Copa del Rei i una llàstima perquè al final doncs ja ho esperàvem. Només tindrem un català en aquesta competició, que és el Barça, i això que aquest cap de setmana hem tingut una molt bona jornada per als nostres equips, no?
Sí, dues victòries i una sola derrota. Victòries sí. Del Barça, a la pista del Cajasol, partit fluixot, un partit sense massa història. Els 5 darrers minuts ja li van valer per guanyar, tot i que quasi sempre anava perdent l'equip de Xavi Pascual, però vaja, en els últims 5 minuts doncs, van tenir més que suficient per capgirar el marcador i aportar-se una victòria doncs, just en quant al marcador, però molt important perquè segueix sumant victòries al Barça. És la sisena consecutiva, si no m'equivoco, i ho dic ara de memòria, entre Lliga i Europa.
Bruixador també, no?
Bruixador, victòria important. Sí. La segona consecutiva fora de casa, novament a les Canàries, una victòria de molt de mèrit, perquè l'equip local depenia d'ell mateix per estar a la Copa del Rei. potser li va passar una mica factura, sí, la pressió de saber i de jugar a casa sabent el que es jugaven, i en tot cas molt meritoria la victòria de la Bruixa Romanesa, que suma 6 victòries.
Dos per sobre del descens, sí. Això és una excel·lent notícia pels del Bages, i dic molt bona jornada perquè no esperava que la penya guanyés a la pista del València.
Va estar a punt, eh? Tot i que el marcador pot reflectir un resultat final prou contundent,
allà, oi?
I jo crec que injust, però a manca de 5 minuts a manca de 5 minuts el partit estava empatat, la igualtat màxima, i en els darrers 5 minuts doncs se li va fer molt, molt llarg el partit al Fiat Joventut.
Té una plantilla al València.
Sí, i ara van de part Xavi Rabasseda. S'imagina, encara poden tenir millor plantilla el conjunt de Velimir Perasovic, però vaja, jornada positiva, malgrat la derrota del Fiat Joventut, que també, tot i no classificar-se per la Copa, i ara en parlarem ràpidament del sorteig, primera volta molt meritòria, la de l'equip de Badalona, també la de la Bruixa de Manresa, i home, també bona la primera volta del Barça, però amb certs interrogants.
Un Barça que està segurament en el seu millor moment, arriba a la Copa del Rei, ja coneixem els creuaments, un Barça i Madrid, la notícia és que no es trobarien fins a una hipotètica final, una competició que es disputa en una altra gran ciutat de bàsquet, com és Màlaga, i el Fernando Carpena, un pavelló d'aquells xulos, xulos.
Sí, el quadre queda d'aquesta manera, per un cantó, Barça i Tenerife, l'Iberostar Tenerife es veuran en quarts de final. Qui guanya aquesta eliminatòria se les veurà, és a dir, Barça o Iberostar Tenerife se les veurà amb València o Laboral Cucha. I per altra banda del quadre tenim el Real Madrid, que jugarà contra l'Herbalife Gran Canària. Qui guanyi se les veurà en semis contra l'Unicaja o el CAI Saragossa. És a dir,
quadre molt plàcid pel Madrid.
Bueno, no ho diria tant, perquè compta amb l'Herbalife Gran Canària. Home, el Madrid és el Madrid i és el clar favorit per guanyar la Copa. Això és indiscutible, eh? Però l'Herbalife Gran Canària li pot donar guerra, eh?
Sí, però clar,
el Madrid s'haurà de jugar, s'haurà de guanyar a la pista, tot i la superioritat a priori que tots veiem, eh?
Però el Barça després, a unes hipotètiques semifinals, seria València o Laboral Cucha. Bueno,
jo aposto...
el Madrid amb Unicaja, clar, també el factor pista, però Unicaja jo els veig una mica tendres encara.
Tot pot passar, eh? Una Copa del Rei tot pot passar. Jo aposto, les meves apostes,
sí, aposta,
semifinals, aposta. Barça-València,
sí,
i Real Madrid-Unicaja.
Bé.
I a partir d'aquí pot passar qualsevol cosa.
Ho deixarem aquí. Escolta'm una cosa, digues.
No, vols escoltar el que diu Xavi Pasqual 20 segons?
Vinga.
O m'ho deixo pel bàsquet del dia.
No et deixes res pel bàsquet del dia.
Doncs escoltem Xavi Pasqual, fa una ràpida i breu valoració del primer enfrontament de Copa contra l'Iberostar Tenerife en quarts de final.
Que ha sido una etapa pegando a rivales de entidad, que seguro va a disfrutar mucho de esta Copa del Rey y va a tener muy poca presión al enfrentarse un equipo como nosotros, y que seguro nos va a exigir muchísimo para poder ganar.
No hi arriba el petit,
veurem si hi ha sorpresa
o no. Partit a partit, no creiem, però clar, si el Barça està al nivell d'ara mateix, no creiem que l'Iberostar Tenerife doncs sigui cap problema per accedir a les semifinals, i llavors allà sí, o Laboral Cucha o València Bàsquet s'haurà de suar la cansalada. Òscar Merino, aquesta tarda t'escoltem, no?
A 2:15.
Hora normal, 2:15.
Sí, crec que demà
què?
Crec que demà me la canvien.
Demà te la canviaran.
Però no és oficial, és oficiós. Però
demà te la canviaran.
Jo espero notícies.
Hi ha partit de l'Espanyol contra el Madrid, per tant jo crec que se'n va a 2:15.
Avui 2:15, demà 2:15.
Adéu, companys. Demà més Zona Mixta. Vagi bé.